en plena gira del Barça, es va parlar d'aquest tema, va haver-hi allà un núvol de fum, mai millor dit, però hi havia una fumarada tremenda, però va sorgir d'entorns propers de la porta, aquesta fumarada interessada, enmig de la gira. En vull fi, dir que és una innocentada basada en fums reals.
Se'n tornarà a parlar en aquests pròxims dies d'Mbappé, que ara queda lliure una altra vegada, que si cap aquí, cap allà, que si em quedo el PSG, vull dir que prepareu-vos, Pintanel ja bufa, perquè se'n tornarà a parlar.
Història.
Bé, hi ha hagut innocentades dels mitjans de comunicació i d'empreses com, per exemple, Meiva, però també n'hi ha hagut una, per exemple, de molt divertida al món del bàsquet, i executada pel seleccionador espanyol, per Sergio Scariolo, Mònica?
Sí, i ha estat una de les més treballades i elaborades, si més no. Sergio Scariolo ha visitat l'entrenament del Bilbao Basket, atenció, disfressat de coach emocional, sota el nom de Lucius Marchante, i d'allò més ben caracteritzat, amb perruca, ulleres i amb un anglès d'allò més creïble. Scariolo ha fet que els jugadors parlessin amb la pilota i fins i tot amb la seva musculatura. Així ha reaccionat la plantilla a la innocentada.
Bueno, pues me resultaba raro, pero...
Pero está súper bien caracterizado. Yo cuando lo he visto al principio digo no parecía él, chaval.
Bueno.
Habla con el balón, tío, habla con el balón.
Estaba hablando con el balón, muy raro, pero en mi mente pensaba, bueno, a lo mejor me ayuda, no sé, pero bueno, me ha engañado mucho.
Doncs bé, l'escena dels jugadors parlant amb la pilota i amb la seva musculatura. I va, i acabem amb una última de la mà de la Federació d'Entitats d'Excursionistes de Catalunya, que ha anunciat que suspèn totes les llicències federatives autonòmiques, que a partir d'ara seran estatals i que passarà a anomenar-se Federació Catalana de Montañismo.
Ostres, només faltaria això ara que...
A mi no m'estranyaria, eh?
Que que passés algun dia, no?
Sí, sí, passar amb totes les entitats. I televisions al país, Televisió de Catalunya, menye. Ja.
Avui... Som tres cap. Avui, no sé si us ha passat, però a mi sí que m'ha passat, que és allò que algú obre les xarxes socials i ha d'anar amb compte,
sí,
a vegades a llegir un parell de cops, no? Per saber si... Què m'estàs...
Què
m'estàs explicant?
Què m'estàs contant?
Estava cantadíssima, eh?
Sí, no?
Cantadíssima que la farien.
El Betis que ha renovat Isco fins al 2027.
Sí, que igual també semblava innocentada.
Sí,
eh?
Bueno, sí, perquè no sé, ha fet un vídeo així que crec que ha agradat molt a Andalusia, no l'he acabat d'entendre.
No està malament, 2027? Em sembla una aposta arriscada. Eh?
Per això et dic, que són molts anys.
Em sembla una aposta arriscada.
4 anys, no? Sí, i Isco, quan o sigui que, no sé si deu tenir 30 anys, Isco, com a mínim. No?
I sobretot 30, per
o més,
rendiment.
31.
I sobretot pel...
Només 31?
Sí, de l'abril del 92. Sí.
Jo li havia fet...
Lewandowski fa 36 anys, aquest estiu.
Sí. Bueno, tampoc calia...
Jo no te'n parlava, jo ja parlava.
Aquest punt, ara, aquest punt.
Vull dir... Mesurem quan comencem a dir que un futbolista està gran, perquè...
Jo no deia parlar, jo deia pel rendiment en les últimes temporades.
No, no,
ara s'està sortint.
Ara sí.
Ara és l'amo i senyor de...
Lewandowski, el doble d'edat que Vitor Roque. Quan va néixer Vitor Roque...
Lewandowski ja estava fent moltes coses.
Ja estava fent gols.
Se li girà com a mínim el doble de gols que Vitor Roque en aquest tram final de temporada. 3 minuts per sobre 2:15. Aquí ho deixem. Parlarem de bàsquet ara. Estàs preocupat pel Barça a pintar,
eh?
No?
No té mala pinta, eh? Ai, no té bona pinta. I a més ara tens 3 partits complicats. D'Eurolliga, Mònaco, Madrid i Baskonia. Molt irregular.
Qui veus pitjor, el Barça de futbol o el Barça de bàsquet?
Anava a dir, els dos...
Aquesta és la pregunta.
Els dos viuen camins paral·lels, que és irregulars, que no saps què et trobaràs, capaç del millor del pitjor...
A què volen jugar, indefinició del projecte?
Amb un asterisc, Roger Grimau, no dic que acabi d'aterrar, perquè... però porta 4 mesos al club, no? O sigui,
jo del Barça...
La inconsistència serà ahir a Màlaga, és incapaç el Barça de fer 40 minuts bons. És que...
No, i com deies ara tu, Mònaco, i quan torni...
El dimecres
és el Madrid, i després Baskonia.
Divendres o dissabte, divendres crec que és Eurolliga, són 3 seguits d'Eurolliga, Baskonia.
Sí, el del Madrid pot fer, si no va bé, pot fer molt mal.
Madrid i Baskonia són al Palau, potser això et pot ajudar, però demà a Mònaco el Barça té un partit complicadíssim.
Jo del bàsquet només un apunt, que jo només estic content perquè els jugadors estan contents ara, perquè l'entrenador no els crida. Aleshores, estan són més feliços, estan més distesos.
Viuen les festes nadalenques més familiars, no?
No senten la duresa de l'entrenador. Aleshores, clar, això cal tenir en compte, que és molt millor ara. És molt millor perquè ells són més feliços, estan molt contents. Sobretot a la Brines està molt content ara perquè, no, clar, és que l'ambient d'un entrenador que t'exigeix, és que poca vergonya, és que s'ha de ser dur, i dolent per exigir,
Salutant-la inonia, vull dir que no cal afegir res més. Sí, sí, es nota que trobes a faltar a Sarones, ja sí que...
No especialment.
De fet, 4 de 4.
4 de 4, ho dèiem a l'inici.
Avui he guanyat a la pista d'Efes. Sí,
trobo declaracions, he llegit durant aquests mesos, declaracions absolutament intolerables dels jugadors. Intolerables.
I fins aquí. Demà aquest... bé, si ara ho comentarem amb la Mònica, demà aquest Mónaco-Barça, que començarà a partir de les 9 de la nit i que seguirem el tram final del Tu diràs en directe, perquè és que a més ens coincideix amb un Manresa Penya decisiu per la Copa, hi ha també un duel femení de la Lliga Femenina de Bàsquet. Per tant, farem l'inici del programa amb el bàsquet, amb el Barça, amb la Penya, amb el Manresa, amb el Cadí la Seu i també amb l'Espart Uni Girona. Poquí, Vintanel, La Torre, gràcies, bon any.
Igualment.
I canteu Nadales. Sí.
Si el Pocky...
A mi m'has de fer classes de cant, perquè no...
Porta't bé, Pocky.
Sí, qui us ofereix ara?
Porta't bé aquests dies,
Sí, sí, portaré bé.
Mengeu molt.
Sí.
I
no paciència, per això
segur. I ens tornem a veure aquí a partir del 2024. Que vagi bé, gràcies. Gràcies, Marta.
Bona nit.
Ara continuem amb el bàsquet. De seguida, Publi, i tornem.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet.
Benvinguts al lloc on la màgia de regalar ho pot tot. Només has d'aprofitar la millor selecció de productes amb màgics descomptes, com ara un estoig d'eau de gauche o de toilette 200 ml amb gel de dutxa il·lusió, que abans costava 132 euros i ara 66. La màgia de regalar fins al 5 de gener al Corte Inglés, a la botiga web i app. Feliç 2024.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
14 de gener de 1983.
I el número de la sort, el
1.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A la xarxa de concessionaris oficials Hyundai de Barcelona ens sentim orgullosos d'acompanyar-te un any més durant aquests dies de felicitat. La xarxa de concessionaris oficials Hyundai de Barcelona et desitja bones festes.
RAC+1 Podcast.
Cases amb ànima, el podcast de RAC+1 que parla de casa teva, amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Feu del vostre pis un espai sa, sostenible i lliure de tòxics. Pinteu casa vostra amb un truc infal·lible, la regla d'or dels colors. I per les festes, abrigarem casa nostra i coneixerem el protocol perfecte per rebre convidats.
Cases amb ànima. Cada 15 dies un capítol nou a l'app de RAC1 i a RAC1.cat amb la col·laboració de Montse Interiors.
RAC1. Tots som
més
1.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet.
Parlem de bàsquet, va. Parlant dels dos partits que s'han disputat avui de la penúltima jornada de la primera volta de la Lliga CB, molt importants en les opcions per accedir a la Copa. Hi tenim lluitant el Baxi Manresa, el Joventut de Badalona i també el Bàsquet Girona. Dos resultats que han acabat amb la cara i la creu per als interessos catalans, Mònica.
Sí, el primer de tots ells, la cara, ha estat la derrota del Saragossa contra el Morabanc Andorra per 72-76, que diu pràcticament adeu a les opcions per classificar-se per a la Copa. La creu ha estat la victòria del Tenerife a la pista del Granada per 68-80, un resultat que posa pressió tant al Baxi Manresa com al Joventut de Badalona, que s'enfronten demà un duel directe i decisiu de cara al bitllet d'accés a la Copa del Rei de Màlaga. Ara mateix el Manresa és setè i després de dues setmanes sense partit torna a la competició amb un duel d'alta volada. El tècnic Pedro Martínez, però, no li vol donar una importància diferent a la de qualsevol altre partit.
És un partit més, tots els partits són igual d'importants. És un grandíssim error pensar que un partit és més important que altre, perquè potser perdem demà i guanyem després com a l'Unicaja 12 seguits i seria una meravella. Jo ho firmo ara mateix, diguem, no? Per tant, no hi ha partits més importants que altres, tots són importants, tots tenim que intentar fer les coses el millor possible, competir i aprofitar les oportunitats que ens doni el partit.
De la seva banda, el Joventut de Badalona ocupa la novena posició i, tot i encaixar una derrota en l'última jornada de Lliga, es troba en una bona dinàmica de resultats. Amb 8 victòries dels últims 9 partits, el jugador Andrés Feliz assegura que l'objectiu és la classificació per la Copa.
Partido duro, fuera de casa, contra un rival que lo viene haciendo muy bien este año y también jugando en casa es un rival increíble. Yo creo que para nosotros sería un reto ya de sacar un partido importante así de serio y acercarnos un poco más a nuestro objetivo, que es la Copa.
Un partit que es disputarà al Nou Congost a 8:45 del vespre, on s'espera un ple absolut.
Els dos equips empatats, amb 8 victòries, el Manresa, però, amb un millor diferencial de punts a favor i punts en contra, un més 2, la penya amb un menys 84. Per això el partit és molt més important encara per la penya que no pas pel Manresa. La penya necessita guanyar els dos partits que li queden perquè amb 9 victòries la teoria diu ara mateix que farà curt. La teoria diu ara mateix que faria curt, tot i que ja ho veurem, perquè hi ha moltíssimes combinacions. La notícia del dia en clau de mercat de fitxatges ha estat la nova incorporació del bàsquet Girona, Brahe Eibi.
Arriba per cobrir la posició de base procedent de la Juventus Italia i ocuparà el lloc que ha deixat Markel Brown, que ha fitxat pel Nàpols. El jugador estatunidenc té clar quin és el seu objectiu.
El primer que espero és competir. És una lliga molt competitiva, la millor d'Europa, i espero competir cada partit. Per mi suposa molt estar aquí treballant en aquest club i la meva major expectativa és ser qui sóc i donar-li a aquest club tot el millor que tinc a cada partit.
Give this club everything I have every single day and night.
AB podria debutar aquest dissabte a Fontejau davant el Baskonia en l'últim partit de l'any. L'equip de Salva Camps actualment és 12è amb un balanç de 7 victòries i 8 derrotes, les 3 últimes ensopegades de forma consecutiva. Per cert, un apunt més pel que fa a l'Alep Or. Avui també s'ha conegut que el jugador de Movistar Estudiantes, Michael Carreras, perdrà els propers 7 partits per sanció després dels incidents que es van produir en el partit contra el Leima Corunya.
Tot això pel que fa a la Lliga. Avui també ha arrencat l'última jornada de la primera volta de la fase regular de l'Eurolliga i ho ha fet amb una victòria suada del líder del Real Madrid a la pista del CUE.
Sí, una victòria molt ajustada per 76-77 davant l'ASVEL Villarban, últim classificat d'aquesta fase regular, i ho ha fet el conjunt blanc amb remuntada inclosa. S'ha acabat decantant gràcies a l'encert en l'últim quart que han hagut de suar de valent per endur-se la victòria de la jornada d'avui. Destaquem també el triomf de la Virtus de Bolonya sobre el Partizan per 75-77, que el fa ocupar provisionalment la segona posició que fins ara era del Barça. De la seva banda, el Fenerbahçe de Saruna, Jasikevicius, ha tornat a guanyar, en aquest cas a la pista de l'Efes, i el tècnic suma ja 4 victòries en els 4 partits d'Eurolliga que ha disputat. Ara mateix suma 10 victòries a només una del Barça. L'equip de Roger Grimau, després de l'ensopegada contra Unicaja, visita la pista del Mònaco en una setmana marcada per la triple ració d'Eurolliga. Així descriu el rival al tècnic blaugrana.
És un equip que es coneix bastant bé, amb jugadors amb moltíssima capacitat de 1 contra 1, bàsicament. Ells volen crear des del contra 1, des de pilot, des del tir sobre bot, amb jugadors interiors molt físics, que bàsicament són el complement perfecte per aquests jugadors exteriors, rebotejant, rolant. Bueno, un equip molt perillós.
Mònaco-Barça, un partit que arrencarà a les 9 de la nit i que es podrà seguir en directe a RAC+1.
Per cert, acabant aquest bloc de bàsquet, com deia, demà també a la Lliga Femenina es disputa el duel català entre el Cadí La Seu i l'Espart Uni Girona.
Sí, serà el partit on debutarà el nou tècnic del conjunt gironí, Roberto Íñiguez, que aterra a Girona després de la destitució de Laura Antoja fa unes setmanes. Recordem que les gironines ja tenen assegurada la seva plaça a la Copa de la Reina com a caps de sèrie, però el Cadí La Seu esgotarà les opcions que tenen per classificar-se. I un últim apunt, perquè el Barça Sant Feliuenc ha anunciat aquesta tarda el fitxatge de Paula Esteves, la base de 30 anys i experimentada en la categoria, intentarà ajudar a capgirar el moment complicat que travessa l'equip. S'espera que pugui debutar ja aquest dissabte en el duel contra el Saragossa, que es disputarà al Palau Blaugrana.
Mira, m'ho deixa votar la Mònica, perquè pels que estigueu desperts, a aquesta hora regalem 2 entrades dobles pel partit entre el Barça Sant Feliuenc i el Casademont Saragossa de dissabte a partir de 2:15 de la tarda al Palau Blaugrana. Si voleu anar a veure aquest partit, Barça Sant Feliuenc, Casademont Saragossa, heu de trucar al 902-477-100, 902-477-100. El primer que truqui se les emporta dues entrades dobles. Hi haurà dos oients, els més ràpids, que s'emportaran aquestes entrades per veure el partit entre el Barça Sant Feliuenc i el Casademont Saragossa al Palau Blaugrana. Dit això, de la situació del Barça de bàsquet, però sobretot també del pitjor equip de la història de l'NBA, dels Detroit Pistons, en volem parlar una estona avui amb el nostre especialista de capçalera d'aquesta lliga, amb l'Artau Pasqual. Hola, Artau, bona nit.
Hola, bona nit.
Ara parlem dels Pistons, Artau, però abans, tampoc és que estigui en gaire bona ratxa el Barça de Roger Grimau. Per què aquesta involució de l'equip, Artau, en aquestes últimes setmanes?
Bé, hi ha diverses raons, no? En primer lloc, podríem dir que és una base de la plantilla molt nova, amb un entrenador que encara s'hi ha d'adaptar, una base de la plantilla que, a més, potser dos àrees de millora que té són tan claus com la capacitat defensiva interior, no? Sobretot amb James Nagy jugant molt pocs minuts de rotació, i per altra banda la creativitat del perímetre, cosa doncs que, bé, recau en jugadors com Darío Brizuela i Nicolás Laprovittola, i que per ara Tomás Satoranski i Roque Jokubaitis no estan sent capaços de portar amb la màxima consistència possible. I després, evidentment, també el factor de que Roger Grimau encara està coneixent el que té entre mans, no? I està acabant de definir, com és evident en qualsevol entrenador que es troba en les instàncies tan inicials de la seva trajectòria en bàsquet professional, quin tipus d'equip vol tenir. No hem d'oblidar que el Barça ha tingut un calendari molt i molt, molt i molt extens, que els equips tenen pujades i baixades, i que a més al cap i a la fi ens trobem en un punt de la temporada en el qual molt pocs equips tenen encara el dibuix acabat del que seran a final d'any, diguéssim, no? Estem veient molts equips molt actius al mercat, i el Barça, evidentment, també és un altre d'aquests equips que encara ha d'acabar de decidir segurament cap a on vol tendir ara a final d'any.
I ets partidari de fitxar precisament algun jugador creatiu fora de la pintura, com deies abans, que hi ha el hàndicap d'un jugador així a la plantilla a dia d'avui?
No ho sé, a mi habitualment quan penso en construccions de plantilla així, una mitja temporada en casos d'equips Euroliga només sóc partidari de fitxar si millora molt ostensiblement el que hi ha ara mateix en nòmina, no? O sigui, si és un jugador que et pot fer un salt de qualitat, fitxar pedaços o jugadors de nivell similar no ho faria, amb la qual cosa en el cas del Barça, si el sortís una oportunitat de mercat, evidentment seria un cas d'estudiar. No crec que hi hagi una necessitat imperiosa de fitxar un jugador que no faci fer, diguéssim, un salt de qualitat considerable a la plantilla.
Qui ha fitxat és el Bàsquet Girona. Ha anunciat aquest migdia el fitxatge del base nord-americà Ivy. En sabem alguna cosa d'aquest jugador?
Bé, jugador que aquesta temporada ha estat a Lituània amb la Juventus, format a San José Spartans, a l'NCA, en temporades anteriors, ja fa uns anyets, i bé, doncs una mica en la línia del que es busca, no? L'equip de Salva Camps, al perímetre, jugadors amb força iniciativa individual per sumar punts, Aikiro Ekpo, Kino Colom, Juan y Marcos, ja coneixem com juguen. Ivy és un altre d'aquests perfils, no? Que oscil·la entre el base i l'escorta. Avui l'equip, de fet, a les xarxes socials l'ha presentat com a escorta, cosa que és important de tenir en consideració. I bé, me l'espero fent una mica totes aquestes tasques. És un jugador que nota molt sobre pilota, té molt pes en el bloqueig directe. A Lituània ha estat capaç de notar diversos nivells, tant arribant a la pintura com creant-se els tirs des de fora i trepitjant mitja distància. Per tant, bé, doncs un altre jugador d'aquests que pot trobar situacions per si mateix i que també serà capaç d'anar habilitant els companys al llarg dels partits.
Avui hem saludat a l'Artau per parlar, evidentment, de la situació del Barça de bàsquet i d'aquest fitxatge del Bàsquet Girona, però sobretot el motiu principal és perquè ens crida molt l'atenció el que està passant a l'NBA amb un equip que no para de perdre, Artau. Els Detroit Pistons, que porten 27 partits seguits perdent. 27! És el rècord, de fet, en una sola temporada. I la pregunta, Artau, és: tan dolents són aquests Pistons?
I la resposta és no. No són un equip tan dolent com per perdre 27 partits seguits. De fet, és un equip que, si tu et poses a mirar com està fet, no? Veus molts jugadors que van estar escollits en el seu dia en posicions altes del draft, jugadors que estan encara en època de desenvolupament i que evidentment sumarien derrotes per inexperiència, però que diguéssim que en altres entorns probablement es podrien estar desenvolupant en la direcció adequada i tindrien un context més favorable, però que, esclar, Detroit, que és un equip que, diguéssim, que té un únic veterà com Bogdanovic, i que deixen molt en mans d'aquests jugadors joves l'exigència competitiva i l'exigència de crear entorns favorables pel desenvolupament dels uns amb els altres, doncs totes les debilitats es noten molt més. Per mi, més que el talent s'explica per un bloqueig mental enorme. No hi ha equips tan dolents a l'NBA com per perdre 27 partits seguits.
Que estan a un d'igualar el rècord en dues temporades dels Philadelphia 76ers, allò que es va anomenar The Process, no? El procés amb Embiid i companyia, que van perdre 28 partits seguits entre les temporades 14-15 i 15-16. Però, esclar, el pròxim partit és aquesta matinada a la pista dels Boston Celtics, del millor equip a priori, Artau, si tu no em dius el contrari, de l'NBA a dia d'avui. Fa pinta que no en seran 27, sinó que en seran 28, eh?
Sí, a veure, tenen la sort, entre cometes, de que Jaylen Brown i Jason Tatum estan llistats com a qüestionables, amb la qual cosa, doncs, potser per aquesta línia s'anivellen les opcions del partit, però és que al final també és veritat que la sensació és que l'enemic de Detroit són ells mateixos, perquè també van perdre contra Utah sense cap titular i part dels suplents, i vaja, han tingut molts partits en els quals no han tingut ni tan sols opció de competir-lo per entrar-hi amb mal peu, cosa que Boston difícilment farà. Sí, no és un dia per pensar d'entrada que Detroit hauria de trencar aquesta mala ratxa.
Seria molt també NBA, que passés.
Sí, exacte. És justament el que estava pensant també, que narrativament trencar la ratxa a la pista d'un dels equips més en forma de la competició o el que més, també seria molt NBA. I Adam Silver probablement és el que li interessaria.
Sí, sí. Clar, bé, estic mirant Boston avui, després contra Toronto a casa, Houston a fora, Utah a fora també, Golden State a fora, Denver a fora, vaja, que juguen després uns quants partits seguits fora de casa. No sé, on veus la primera victòria? Hi ha un partit contra els Spurs, després d'aquesta ratxa con Utah, Golden State, Denver, Sacramento, Houston, aquest de Houston potser, tenint en compte que a l'NBA pot passar qualsevol cosa, però clar, ara ja un ha d'anar mirant el calendari a veure quan pot arribar la victòria.
Excloent el partit de San Antonio, jo et diria que veig el lloc on podrien guanyar, veig Toronto. Houston podria ser també, però Houston contra equips dolents o de taula baixa està sent prou consistent aquesta temporada, potser per la irregularitat que tenen i també perquè Detroit al final és algun dia de guanyar, et diria Toronto.
I hi ha una cosa que m'ha cridat molt l'atenció: el seu entrenador Monty Williams és dels que més cobra a l'NBA, de fet juntament amb Greg Popovich crec que són els dos entrenadors amb els sous més alts de tota la competició. Clar, un entrenador així també, fins a quin punt justifica el que està cobrant, tenint en compte doncs el nivell de la plantilla? És clar que potser, no, m'ho diràs tu, no, potser no és tot culpa seva, clar.
Clar, al final a l'NBA hi ha entrenadors per tot, i Monty Williams és un entrenador que havia fet una excel·lent feina reconstruint els Suns i després doncs portar-nos a lluitar per l'anell amb els Milwaukee Bucks, però que no ha hagut d'assumir mai una reconstrucció tan des de zero o amb absència de veterans, no? Que és una altra cosa molt important i que és el que li passa en gran mesura a aquests Detroit Pistons. Llavors, esclar, potser no és l'entrenador adequat per liderar un vestidor tan jove. I d'altra banda, també cal tenir molt present que és una aposta molt ferma de Tom Gores en el procés de selecció dels Detroit Pistons. Hi havia més opcions, però el propietari Gors volia bàsicament a Monty Williams, i el que va fer va ser anar-li pujant l'oferta, tal com explicava la premsa americana, fins que Monty no podia dir que no.
A veure què passa. A partir de 2:15 de la matinada, d'aquí a menys d'una hora, és això, aquest Boston Celtics-Detroit Pistons. Tot pot passar, de fet és un dels lemes de l'NBA, i podria passar que un dels pitjors equips o el pitjor equip de la història de l'NBA guanyés a casa, a la pista del millor equip de moment de la competició, dels Boston Celtics. Ho anirem seguint. Gràcies, Artau, com sempre. Artau Pasqual, un plaer xerrar amb tu una estona de bàsquet. Una abraçada.
Bona nit.
RAC 1. El Nadal és l'esperança dels bons temps que han d'arribar. Des de Barnavagen Volkswagen ens unim a aquesta esperança. Barnavagen Volkswagen et desitja bones festes.
Però
preparats, llestos, a córrer i a passar-s'ho bé. Vine a la cursa de cap d'any de Sabadell, una de les més importants de Catalunya i, sens dubte, la més divertida del món. Amb punts d'animació, música en viu, food trucks i, a més, amb caràcter solidari. Corre, tens temps d'inscriure't a la web capdanyrace.cat fins al 28 de desembre. Amb el patrocini de Hyundai Vallparc Motors.
A Starbush, concessionari oficial Toyota, volem recordar-vos que un any més seguirem al vostre costat per fer-vos la vida una mica més senzilla. Aquest Nadal i també el 2024 a Toyota Starbush. Molt bones festes.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenten, el podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat.
Tots som
més
1. RAC 1. The second someone mentioned you are all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking now. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go, keep a hold. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel like grace, cause we've all made mistakes.
Tu diràs, amb Gerard Ballera.
Recta final del Tu diràs. D'aquí a una setmana, a Eindhoven, la selecció espanyola femenina de waterpolo i també la masculina disputaran el campionat d'Europa. En el cas de la femenina, la plaça pels Jocs de París la tenen ja assegurada després de la plata en l'últim mundial. I aquesta tarda, a la piscina de l'Atlètic Barceloneta han jugat l'últim amistós de preparació contra Hongria, candidata també a les medalles precisament en el pròxim europeu, igual que les de Miki Oka. Han acabat guanyant, per cert, per 7-5. Una de les jugadores d'aquesta selecció espanyola és la catalana Paula Crespí. Hola, Paula, bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Victòria avui, 7-5 contra Hongria, en l'últim test abans d'aquest europeu. Paula, esteu contentes, satisfetes de com ha anat el partit?
Sí, crec que, òbviament, la victòria és important i aquest és el camí, seguir treballant, i, òbviament, cada fita en la que ens puguem mesurar contra un equip com és Hongria, doncs és molt important, i satisfetes amb el treball.
En quin moment arriba l'equip a un any tan important, importantíssim, diria jo, com és el 2024?
Doncs jo crec que amb tota la motivació, però també amb tot el compromís i tota la voluntat de millorar i de treballar dur per arribar a la cita en les millors condicions possibles i anar per totes.
En aquest europeu d'Eindhoven, sou el grup B, amb Israel, França, Itàlia. Com veus aquesta primera fase, aquests tres primers rivals?
Bueno, crec que són tots partits importants. Òbviament, és molt important cada primera és de grup i anirem a per totes i amb molta serietat enfrontant cada partit.
Quins creus que podrien ser els rivals a batre durant el torneig? Itàlia i alguna selecció més de l'altre grup, del grup A?
Bueno, jo crec que totes les seleccions arribades a aquest moment són molt fortes. També hi ha les places en joc en aquests campionats i òbviament totes les seleccions aniran amb un nivell, amb una intensitat i una duresa molt, molt alta.
Això t'anava a dir, que tingueu la classificació pel joc ja a la butxaca, hi hagi altres seleccions que encara la busquin. Això és un hàndicap o al contrari? Pressió zero i a gaudir?
Bueno, no crec que es tracti tant de pressió zero i gaudir, òbviament gaudir, perquè sempre s'ha d'intentar gaudir, però amb tot el compromís i tota la responsabilitat de donar el millor de nosaltres, i com t'he dit abans, cada fita és important i nosaltres anem a per totes i a demostrar que volem ser les millors.
A principis de gener, un europeu, i a principis de febrer, un mundial. Això com ho gestiona una jugadora? Que hi hagi dues competicions a nivell físic, com ho gestioneu?
Bueno, jo crec que estem molt mentalitzades perquè ho sabem de fa temps, però òbviament crec que aquí l'equip tècnic també té una responsabilitat i ells són els que marquen també els descansos que creuen convenients i les càrregues d'entrenament, però crec que al final totes estem molt mentalitzades i totes estem aquí per entrenar i fer el que faci falta. Aleshores, ells més o menys jo crec que van marcant el ritme i nosaltres pues, fem el que faci falta.
I heu estat uns quants dies a Miami, si no vaig equivocat, als Estats Units. Uh-huh. Vau compartir la concentració amb la selecció dels Estats Units, precisament, amb dos amistosos. Com va anar aquesta concentració?
Bueno, també va ser molt dura, perquè, òbviament, els Estats Units és una potència a nivell internacional. També va ser com la primera trobada de l'equip des d'estiu. Aleshores, vam com tornar a ajuntar-nos totes i a començar la preparació, i va ser, jo crec que va ser molt positiva, ens ajuda a ficar-nos a to i a tornar a començar amb el treball.
Aquest any heu demostrat ja que les podeu guanyar als Estats Units. Ho vau fer a l'abril. Per què no a París, també, no? Queda molt lluny i primer heu de venir un europeu i després també al Mundial, no? Però per què no, no? Després dels últims jocs poder guanyar a tota una referència com ho sou vosaltres també, però com ho són els Estats Units.
Sí, bueno, jo crec que hem d'anar pas a pas. I ara primer tenim l'europeu, després el Mundial i a l'estiu els jocs, però crec que ara mateix també tothom pot guanyar tothom, ningú es pot relaxar i òbviament que nosaltres podem guanyar-les i òbviament que elles poden guanyar nosaltres i el que estigui millor i el que demostri un millor waterpolo és el que s'endurà tot.
Paula Crespí, moltes gràcies per atendre'ns al Tu Diràs. Una abraçada i molta sort de cara a l'europeu i a tot aquest any importantíssim, com deia abans, del 2024.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada. Bona nit.
La selecció espanyola femenina de waterpolo, que serà a París 2024, la masculina encara s'ho ha de guanyar. Oriol Jové, bona nit.
Bona nit, sí. Encara té dues oportunitats per classificar-se l'equip masculí de waterpolo. La primera serà aquest mes de gener, si guanya el campionat d'Europa que es disputa a Croàcia, o si en aquest campionat queda per darrere d'Hongria o de Grècia, que ja estan classificades. Si tot i així no aconsegueix la plaça, encara tindria una última bala al febrer, al Mundial de Doha, que en aquest cas adjudica fins a 4 places.
Va, ja que hi som, hem parlat del waterpolo, tant femení com masculí, com està la situació ara mateix de les altres seleccions, amb nombrosos catalans pràcticament tots els equips. En futbol, l'equip masculí està ja classificat perquè va quedar subcampió de l'Europeu Sub-21, però el femení encara no té la plaça assegurada, tot i haver guanyat el Mundial.
Sí, amb el Mundial d'Espanya d'aquest estiu no n'hi ha prou i les de Montse Tomé hauran de fer els deures a la Nations League si volen ser olímpiques. Jugaran al mes de febrer les semifinals d'aquesta Nations contra els Països Baixos i si guanyen i passen a la final, doncs automàticament estaran també classificades pels jocs. Si en canvi perden les semifinals i se'n van al partit pel tercer i quart lloc, tindrien encara opcions d'anar a París sempre i quan el perdedor de l'altra semifinal sigui Alemanya, és a dir, que el tercer i el quart lloc se'l juguin contra Alemanya i, evidentment, Espanya guanyi aquest partit pel tercer i quart lloc, però en qualsevol cas la via fàcil i la via amb la qual depenen d'elles mateixes l'equip de Montse Tomé, la selecció espanyola, és classificar-se per aquesta final de la Nations League.
En bàsquet no hi ha cap dels dos equips classificats, ni el masculí ni el femení.
No, el masculí s'ho jugarà al preolímpic, al juliol, a València, a molt poques setmanes perquè arrenquin els jocs. Està enquadrat al grup amb el Líban i Angola. Els dos primers passen ronda i s'enfrontaran als dos primers de l'altre grup, un grup amb Finlàndia, Polònia i les Bahames. Només el guanyador final té plaça pels jocs. L'equip ho té una mica més fàcil perquè està l'equip femení, volíem dir, està en un grup de quatre equips al preolímpic amb Hongria, el Japó i el Canadà, i en aquest cas passen als jocs tres equips. Per tant, l'equip femení que ho té més fàcil per acabar anant cap a París. En bàsquet 3x3, tant l'equip masculí com el femení hauran de passar també pel preolímpic. El masculí, de fet, està encara pendent de si tindrà plaça o no per disputar-lo, sí que el disputarà segur el femení.
I pel que fa a l'handbol, ara mateix, ni l'equip masculí ni el femení estan classificats pels jocs. Quines opcions tenen?
Doncs els de Jordi Rivera tindran dues opcions. La primera, si guanyen l'europeu d'aquest mes de gener o si queden per darrere de França o de Dinamarca. Si no, tindran l'oportunitat també d'aconseguir una plaça amb el preolímpic del març. S'enfrontaran Eslovènia, Croàcia, Brasil i Bahrain, i els dos primers aniran als jocs. Mentrestant, la selecció femenina directament ha de passar pel preolímpic, no té cap altra opció si vol ser a París, i en aquest cas s'enfrontarà als Països Baixos, a la República Txeca i a l'Argentina. Només hi haurà plaça per dues d'aquestes quatre seleccions.
I ens queden tres disciplines, Oriol, en aquest repàs que estem fent de totes les seleccions espanyoles de diferents disciplines. La d'hoquei herba, la del rugby a 7 i la del boi, la d'hoquei herba, amb moltíssims catalans.
Sí, en aquest cas l'hoquei herba, tant el masculí com el femení han de passar pel preolímpic que tots dos equips juguen, per cert, com anfitrions a València aquest mes de gener també. En tots dos casos són 8 equips els que opten a 3 places. Pel que fa al rugby, el femení està descartat pels jocs, el masculí hi opta, però ho té molt difícil perquè ha de passar per un torneig previ amb una única plaça en joc per 12 equips, i pel que fa al vòlei, cap dels dos equips, ni el masculí ni el femení, té cap opció de ser als jocs ja.
Per tant, dues seleccions classificades, 3 que ja no tenen opcions i 11 encara que es podrien classificar per aquests Jocs de París 2024. Gràcies, Oriol, eh?
Bona nit.
Bona nit. Minuts gairebé per sobre de la una de la matinada. Nosaltres marxarem, llegeixo la portada de Mundo Deportivo, Decisión Messiño. El crack brasilià de 16 anys té ofertes de la Premier i del Paris Saint-Germain, però prefereix el Barça, diu el diari Mundo Deportivo. El seu agent, recordo que és André Curí, diu, segons Mundo Deportivo, que vol reunir-se Curí al gener amb Laporta per oferir-li una fórmula de pagament assequible per aquest jove jugador de 16 anys, Messiño. Té aquest sobrenom, no es diu així, però allà se'l coneix com a Messiño. En fi, seguirem parlant els pròxims dies del mercat de fitxatges perquè s'obre la veda a partir de l'1 de gener i no es tanca fins a finals de mes, per tant segur que hi haurà moviments a un i altres equips. Nosaltres tornem demà a partir de 10:45, com sempre demà amb el partit del Barça de bàsquet en joc, amb el final del Manresa Penya, decisiu per la lluita per la Copa, també amb el partit de l'Uni Girona i el Cadí la Seu. Vaja, un munt de bàsquet en la primera mitja hora, amb emocions fortes, perquè jo crec que hi ha moltíssimes coses en joc a la Lliga CB i també amb la situació que ara mateix travessa el Barça de Roger Grimau. Demà tornem, fins demà.
Tu diràs.
RAC 1. Notícies. Anna Salvador.
Bona nit, passen 6 minuts de la una. Experts del sector de la salut posen el crit al cel amb la campanya de la T-Drogues. Es tracta de la targeta que recrea un títol de transport públic i que dona consells als joves per fer un consum més segur de la cocaïna. El metge especialista en salut mental, addiccions i director mèdic del Centre de Desintoxicació Mas Ferriol, Xavier Fàbregas, ha dit aquesta nit al 9C de RAC1 que és una iniciativa contraproduent. Fàbregas creu que a les persones drogodependents els falta un altre tipus de campanyes que realment els puguin ajudar.
En aquestes persones consumidores el que se'ls ha de plantejar és aquest debat sobre el per què estan consumint, què hi treuen, quin avantatge hi ha, i moltes vegades pues, arriba el reconeixement de que el que hi ha és una dependència. Consells com aquests de dir neteja't el nas amb rinomer després de consumir, bueno, només falta que posin que consumeixis amb un quiròfan i no amb un lavabo pixat, perquè és també una de les coses que falten en aquesta llista.
Tot i les crítiques per part del sector mèdic, la Federació de Casals de Joves de Catalunya, que ha impulsat la campanya, descarta retirar-la, explicant que la targeta s'ha entregat amb prou feines a 300 persones, sempre majors d'edat, i que en la majoria de casos ja eren consumidores. En trànsit, aquesta hora s'ha tallada l'AP7 en el seu pas per Amposta, en sentit cap a Ulldecona. El tall ha provocat l'incendi d'un vehicle. S'estan desviant els cotxes per la sortida 41 cap a Amposta. I a Castelldans, a les Garrigues, trànsit avisa que hi ha boira molt densa i han limitat la velocitat màxima a l'AP2 a 60 km per hora. El govern espanyol unificarà el permís de residència dels immigrants amb el de treball. És a dir, qui tingui dret a viure a Espanya també hi podrà treballar legalment. L'executiu reformarà el primer trimestre de l'any que ve el reglament d'estrangeria per simplificar tràmits i incorporar el permís únic. Concretament, els canvis permetran obtenir un permís combinat de feina i residència en un termini màxim de 90 dies. És el que exigeix la Unió Europea, que ja va prometre agilitzar el procés. Ho ha anunciat aquest dijous la ministra de Migracions, Elma Saiz, que recorda que l'arribada de migrants és una qüestió que afecta a totes les comunitats.
Tendido la mano para trabajar y para remar todos juntos. El fenómeno migratorio requiere de una visión de Estado, de un compromiso común entre administraciones y, sin duda alguna, de un ejercicio de solidaridad.
Saiz ha fet l'anunci a la conferència sectorial amb la presència de les comunitats autònomes. I aquest divendres es publica l'última Euríbor de l'any. El principal indicador pel càlcul de les hipoteques podria situar-se per sota del 4% en la caiguda més gran dels últims 15 anys. Aquesta és la previsió que fa l'Associació d'Usuaris Financers, que el situa per tancar l'any al 3,68%. A falta de confirmació oficial, aquesta baixada del tipus d'interès suposaria un estalvi d'uns 19 euros mensuals per tot aquell que tingui una hipoteca de 100.000 euros a 25 anys. I en música, aquesta nit els Amics de les Arts han anunciat la data d'estrena del seu nou disc, ho han dit des de la sala La Paloma de Barcelona, on han fet un concert especial de Nadal.
I ens prenem un temps de reflexió. I descansem. Sinó que el 5 de març de 2024 traiem un nou disc.
Així doncs, com sentíem, el nou àlbum del grup arribarà el 5 de març de l'any vinent. Es dirà les paraules que triem no dir. El d'aquest dijous ha estat el primer dels dos concerts dels Amics de les Arts a la sala barcelonina. Aquest divendres al vespre hi tornaran i encara hi ha algunes entrades disponibles. I ara els esports. Amb Mònica Aguilar.
Jean-Louis Dupont, assessor jurídic de la Superliga i principal artífex de la llei Bosman ara fa 30 anys, considera que el futbol europeu viu un moment històric pel pas endavant que representa la Superliga. Són declaracions al Tu diràs de RAC1.
La cosa más importante es que esta sentencia le ha quitado su bastón a la UEFA. La UEFA ya no puede pegar. La UEFA no puede utilizar su poder disciplinario para meter miedo a la gente. Y esto la gente lo va a entender poco a poco.
Dupont denuncia que, malgrat això, les pressions que els clubs estan rebent per part de la UEFA estan sent molt fortes. A l'Eurolliga de bàsquet, el Real Madrid ha suat de valent per guanyar la pista del CUE, l'Asvel Villerban, per 76-77. Demà serà el torn del Barça, que visita la pista del Mònaco a les 9 de la nit. A la Lliga CB, el partit d'aquest divendres entre el Baxi Manresa i la Penya serà decisiu per determinar quins equips aconsegueixen el bitllet per a la Copa del Rei. El duel a partir de 8:45 del vespre al Nou Congost. I acabem amb futbol, perquè aquest divendres tornarà als entrenaments al Barça. Els de Xavi s'exercitaran a la tarda ja amb Vitor Roque i possiblement també amb Íñigo Martínez, l'únic dels jugadors lesionats que té números per reaparèixer.
I pel que fa al temps, aquest divendres ens llevarem amb menys fred que els últims dies, amb poques glaçades a l'interior i menys intenses. Serà un dia de nou amb molts núvols i màximes en general de 10 a 15 graus. Més baixes al Pirineu. A la Plana de Lleida es quedaran més frenades, però seran més altes que aquest dijous. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.
A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Bon dia a tothom des de la planta 15 al bell mig de la Diagonal de Barcelona.
Benvinguts a la competència, un programa en rigorós i ferit.
Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
Avui és 28 de desembre.
Ah, és el dia dels Sants Innocents.
Sí, senyor.
Que no feu bromes ja, vosaltres, pels Sants Innocents.
Sí,
Home, a mi m'encanta.
Agerines, ara no expliquem...
Mira, l'any passat érem amb la Conchitín pel portal de l'Àngel a Barcelona, que era ple de gent, claro. Sí. Jo li vaig fer la broma de deixar una motxilla que semblava un paquet bomba.
No cal que... Sí,
i vaig començar a cridar, és ella, l'assenyalava la Conchitín, saps? Com vam riure.
Sí, molt bé,
felicitat. Ara d'aquí poc té el judici.
Sí, avui repassarem alguns dels grans moments que hem viscut a la competència, aquests primers mesos de programa, per exemple, quan en Jordi Basté va citar Bad Bunny.
Sí, això us ho vaig explicar jo.
Sí, també, vostè, és que vostè és a tot arreu.
Què faríeu sense mi, aquest programa seria un podcast de Ràdio Capellades.
Sí, una mica de respecte per les ràdios locals, perquè qui més qui menys ve d'allà.
Clar, vés a treballar-hi tu a una ràdio local. A veure si podries arribar a la redacció amb el teu Ferrari i aparcar-lo amb els quatre intermitents com fas aquí al RAC1.
També recordarem quan vam saber que el millor bar del món era a Barcelona.
Per mi, el millor bar del món, vols que et digui quin és? El bar on em porta en Geri, el Gerard Piqué, que és el meu nòvio, no sé si us ho he explicat aquesta temporada.
Sí,
jo li dic Geri perquè hi ha confiança, saps?
I també recordarem quan vam parlar de begudes energètiques, que es veu que no són gaire bones per la salut, com l'accés, ja sabeu.
Mira, molt divertit serà tot això. Escolta, això ho cobrem?
Que pesada està avui, no ho sé. Crec
tot
que
això,
no,
i molt més en aquest especial de la competència.
Un programa que no passarà la història.
Però us farà companyia.
També parlarem del papa de Roma, que fa uns dies va homenatjar la Mare de Déu de Montserrat al Vaticà. No en tenia en un moment d'una perquè li feien llegir un text en castellà i no en català.
Verge, Santa de l'amor...
Eter,
sí, claus de Cristo i tot el... Ara que parleu del Vaticano.
Sí, no, ara, del Vaticà.
Heu sentit la nova cançó del Bad Bunny?
Què té a veure, Francesc?
Aquí n'hi ha alguns que sí que ja l'han sentit, eh? Home, es titula així, la cançó del Bad Bunny, la nova, es titula Vaticano.
La cançó nova és un disc, no sé si amb 15 cançons.
Vaticano amb bueno, B de burro, eh?
Sí, on es diu Vaticano. Potser no va mirar la Wikipedia i va posar Vaticano i ja està.
Bueno, això és que no l'has sentit tu. Però el Basté, sí. El Jordi Basté sí que l'ha sentida ja.
Sí.
I vosaltres, heu sentit el Basté?
Hem sentit el Basté, sí, hem sentit el Basté. Així en general, el sento pràcticament cada dia. Els dies...
Aquest matí?
Sí, aquest...
Si l'has sentit aquest matí?
No.
A les 8 del matí?
A les 8.
Quan tu encara estàs dormint?
Jo crec que està dormint a les 8.
A les 8 del matí? El Jordi Basté això no ho saps perquè sempre dorms, però fa una cosa que li diu el davantal.
Home, i tant, sí, clar que el sento, mentre faig l'entrepà.
Ho diu malament perquè tothom sap que es diu el davantal.
No.
Ningú li ha corregit perquè ja se sap, aquesta gent que mana tant, després, doncs, bueno, no ho accepta. I llavors es diu... Bueno, ell
es diu davantal.
Li passa alguna cosa a les dents que diu davantal.
El català normatiu és davantal.
El davantal. Bueno, a les 8...